Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'autovia A2 ha estat l'escenari aquest matí d'un accident múltiple que ha implicat fins a 5 vehicles a causa de la poca visibilitat per la boira al seu pas per Vilagrassa, a l'Urgell. Tot i l'espectacularitat de l'accident, no hi ha hagut ferits. Cap a les 8 del matí, diversos vehicles han anat impactant i xocant en cadena un contra l'altre en un cotxe que estava averiat al voral. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i diverses ambulàncies del Servei Mèdic d'Emergències. Per tal de minimitzar les retencions a l'A2, els Mossos han fet desplaçar els vehicles implicats que podien circular a una esplanada de la C53 damunt mateix de l'autovia 2. A hores d'ara, la circulació a l'A2 ja està totalment normalitzada. Més qüestions. La planta de tractament de purins Tracjuxa, de Juneda, reobrirà el pròxim mes de març després que el 2014 s'hagués de tancar per les retallades de les primeres retribucions del sistema elèctric del govern espanyol. Meritxell Castillo, Ràdio Ponent Mollerús, amplia't, sisplau.
Bon dia.
El pròxim mes de març es preveu que la planta torni a entrar en funcionament. Tracjuxa es va tancar el 2014 juntament amb BAC, l'altra planta del municipi, a causa de les retallades de les primes de retribució del sistema elèctric. BAC va poder reobrir-se el 2017 i Tracjuxa ho podrà fer després que a finals del 2018 i després de 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem que obligava el govern espanyol a recalcular les primes, sortís una nova ordre que canviava la retribució. El president de gestió agroramadera de Ponent, Eduard Cau, ha anunciat que s'ha arribat a un conveni amb una empresa perquè gestioni la compra-venda de la llum i del gas i així limitar el risc.
Nosaltres farem la gestió de les plantes i dels purins i aquesta empresa farà la gestió de la compra-venda del gas i de la llum. Doncs, no? Això mos limita a nosaltres els riscos, no? A canvi de que també diem una part dels beneficis també els compartirem.
Paral·lelament, des del GAP esperen que durant el primer semestre del 2019 s'acabi aprovant el projecte de la nova Tracjuxa, una planta per assecar purins a través de la crema de residus, ja que asseguren els donaria més seguretat i estabilitat de cara al futur.
Això ens donaria també molta més seguretat i capacitat per fer coses al futur, perquè les plantes aquestes funcionen però no permeten cap mena d'inversió perquè tenen una inseguretat jurídica tremenda, no? Ens van tancar, ens obren, ara diem, és molt complicat de gestionar. En canvi, el Tracjuxa ens dona, diem, més seguretat en el temps, no? I uns ingressos més estables i un sistema molt més sostenible.
Gestió agroramadera de Ponent, propietària de les dues plantes de tractament de purins i que està formada per 160 ramades del territori, es va constituir el passat 9 de gener en cooperativa.
Gràcies, Meritxell Castillo, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Més qüestions referent a festes. Castellterçol, al Moianès, ha començat aquesta setmana, aquest matí, de fet, la celebració de Sant Antoni Abat, com marca la tradició, amb la reunió dels agremiats per començar el seguici que acompanyi els administradors i els ancians d'honor a l'ofici solemne. Jordi Gibert, Ona Codinenca, bon dia, amplia'ns, sisplau.
Bon dia. Un cop acabada la missa, és el torn de la benedicció i dels tres tombs. La cavalcada recorrerà els carrers de la vila fins a l'hora de dinar. Però Sant Antoni és un dia de festa completa a Castellterçol. En Ramon Fanyer, un dels agremiats, ens explicava els grans moments que els espera a la tarda.
Comencem un cafè-concert i llavors surten a les bars d'aquí a Castellterçol, fa una exhibició i llavors fem el ball. Entre 9 i 10 del vespre fem el canvi de capes, i que és el canvi de poder d'uns administradors amb uns altres.
Amb el canvi de capes acabarà una de les festes més tradicionals de Castellterçol i el municipi es prepararà per dilluns, dia de Sant Fruitós, patró de la vila.
Gràcies, Jordi Gibert, des d'Ona Codinenca, crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa del punt horari de les 11. Gràcies per la vostra atenció. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? 11 i 6 minuts del matí. Avui és 17 d'aquest mes de juny de l'any 2019 i això que estan escoltant és el magazín el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Dues hores d'entreteniment que espero que ens facin companyia i els entretinguem, que és això el que pretenem, que passin una bona estona en nosaltres. Un dia que, com sempre fem, al començament ens agrada saber amb temperatures, comencem el programa i per això viatgem. Viatgem primer fins a l'estació meteorològica de la Clota, que ens marca una temperatura de 9 graus en 4, un xic més altetes que les dels últims dos dies, i a l'estació meteorològica de la Closa del Llop es marca una temperatura de 8 graus en 3. I amb aquestes temperatures exteriors comencem aquí. Vam estar uns 20, cap a uns la vora dels 22 graus, més o menys. És que tenim aquí dos rellotges en temperatura i tampoc coincideixen. Un marca 21 coma i alguna cosa, l'altre també 21 coma i un altre. Molt bé, doncs comencem i, com sempre, repassant els continguts. El primer que fem és saber el que ens explicarà en Sergi en quant a temperatures, en quant a previsió. Temperatures ja els hem fet, més ben dit, més en quant a previsió. Què ens espera per al dia d'avui? Què ens espera ja també per al dia de demà? Per continuar amb el resum de premsa, els titulars dels principals diaris i també les fotografies de portada dels gironins, El Punt i El Diari de Girona, i els barcelonins, L'Ara, La Vanguardia i El Periódico. Sabrem, més ben dit, felicitarem. Primer felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i també sabrem, ara sí, que sabrem el que passava ara fa un any, el que passava ara en fa cinc, i per acabar el refrany o la dita del dia. Ahir ja vam fer-ho com tocava i espero doncs, que avui també ho puguem fer-ho com toqui, no ho hem de fer més tard per un despiste, obro cometes, despiste, tenco cometes, en cursiva, del que els està parlant. Per continuar, ho farem amb el Pla Vital. És la proposta de cada dijous de la Montse Hidalgo. Avui, amb una entrevista a Antonio Bolinche, psicòleg i especialista en conflictes de parella i teràpies de creixement personal. I de la Montse Hidalgo anem, com sempre, a parlar de futur, amb una visió de futur que és la que ens porta l'Anna Ruiz amb l'horitzó. I avui la pregunta que es fa i que intentaran resoldre-li amb el convidat que tingui és: què passarà amb els nois i noies que abandonen l'ESO? Bé, i en tot això, i amb música, que esperem que sigui del seu agrat, que sigui de la bona, si no ja ho saben, a través dels nostres mitjans ho poden fer saber, els mitjans de comunicació a disposició, diríem a les xarxes, ens ho poden fer saber i ens poden dir, també m'agradaria que posessis aquesta cançó o posessis l'altra. Bé, dit tot això, si els sembla bé, comencem i ho fem per al temps. Com sempre, en Sergi Corral comença l'encatçalament amb un titular i el d'avui diu: panorama amb més núvols que diades anteriors i tornarà la tramuntaneta. Avui han començat el dia amb un cel tapat de matinà i també del matí en núvols baixos que a estones seran molt abundants. Ara, a partir del migdia, s'entreveuran ullades de sol. Per la tarda, de nou, quedarà el cel ben tapat. A darrera hora del dia es pot escapar alguna gota, ambient fresc, humit, tot el dia. El vent ha començat amb calma de matinada i matí i a partir del migdia girarà a tramuntaneta de força 3-4 que es mantindrà la resta de la tarda i vespre. I en quant al mar, ara amb les calmes del matí també, ara migdia ha de pujar a marejol i a la tarda tindrem estones de maró, d'entràgol, de gregal, de mig metre d'alçada. Això avui, ja anem a la porta, al portal que ens dona accés al cap de setmana, com és el divendres, amb un cel variable de matinada, encara amb algun núvol baix residual. Al centre del dia, el panorama estarà més assolellat, només en núvols alts i prims. Al vespre, però, anirà arribant núvols i quedarà de nou el cel mig ennuvolat. El vent, tramuntaneta, primera hora de matinada de força 2-4, calmarà al matí i la resta del dia es mantindrà el vent molt fluix i variable. L'estat de la mar, marejol de matinada, amarrissada la resta del dia. Lleuger tràgol de gregal a primera hora. La temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 14 graus. Bé, doncs això és el que ens explica en Sergi Corral des del seu blog, la previsió meteorològica, tant per al dia d'avui com per demà. I si deixem el temps, anem al resum de premsa. Aquest resum de premsa que sempre pensem, a part dels nostres oients que ens estan escoltant, també pensem en aquells que abans d'anar a dinar, quan surten de la feina, van al quiosc a comprar el diari. Hi ha gent que sempre són fidels en un mateix diari i d'altres que cada dia en trien un de diferent o tan sols hi ha agafant un com l'altre. Per això aquí els donem alguna pista del que els hi pugui interessar avui amb els titulars d'aquests diaris, els diaris catalans, i també les fotografies que hi porten a la portada. I comencem per el diari de Girona amb un titular que diu: la Policia Nacional deté 16 persones pel tall a les vies del tren d'alta velocitat a l'aniversari de l'1 d'octubre. Entre els arrestats i els alcaldes de Verges, Salrà, que van sortir en llibertat. L'independentisme s'indigna, surt al carrer i marxa del Parlament en crítiques a l'oposició. Aquest és el titular, acompanyat també amb una fotografia de portada, i diu la fotografia, la lletra de la fotografia diu: manifestants ahir al vespre a la plaça 1 d'octubre. I la principal fotografia és per els equips gironí, heroïcitat a la Copa. Ahir el Girona passava l'eliminatòria empatant a 3 i pels valors dobles en camp contrari, dels gols a valor doble en camp contrari, el Girona serà als quarts de final de la Copa del Rei. Ahir dels 3-3 davant l'Atlètic de Madrid. Això és el que ens diu el diari de Girona. El Punt Diari, protagonista l'alcalde de Verges, l'Ignasi Sabater, contra la repressió, diu el titular, espiral de la Policia Nacional. La Policia Nacional deté 16 persones a les comarques gironines pel tall del tren d'alta velocitat a l'aniversari de l'1 d'octubre. Actua sense ordre judicial per una denúncia d'ADIF entre els arrestats i els alcaldes de Verges i Salrà. Els estudiants de la UDG s'hi tanquen i es fan concentracions arreu del país. Aquest doncs, és el titular, el principal titular, acompanyat de la fotografia on es veu l'alcalde de Verges al moment de sortir de la comissaria de la Policia Nacional a Girona. Diaris de Girona, anem als de Barcelona. Comencem per el Periódico. Amb la Theresa May, la primera ministra britànica, que ahir era protagonista a les portades també, i de moment el Periódico també ho és avui. La Unió accelera els plans per un Brexit dur. May sobreviu. La Unió Europea es planta. La Premier supera per la mínima la censura i emplaça els partits a consensuar un plan B. Els 27 ofereixen una pròrroga sense tocar l'acord, però exigeixen a Londres que s'aclareixi. I la fotografia de portada és el traspàs de poders a Andalusia. El PP, Ciutadans i els ultres investeixen a Moreno i capgiren Andalusia. Passem ja del Periódico a La Vanguardia. La Vanguardia, amb la mateixa fotografia de portada que el periòdic Altres Parts de Poders, relleu històric al peu de fotografia, i el titular, el PP, Ciutadans i Vox, assagen a Andalusia el desallotjament de l'esquerra. El popular Moreno Bonilla presidirà la Junta després de gairebé 37 anys de socialisme. És el primer govern que posa a prova l'aliança a liberals i ultres. I per acabar, el diari Ara. I el diari Ara, amb dues fotografies de portada. Una, que també hi veiem els dos alcaldes, el alcalde de Verges i el del Celrà, amb el titular, el sobiranisme clama contra les detencions sense ordre judicial. La policia espanyola amb aquests encaputxats deté... Perdó, la policia espanyola amb agents encaputxats deté els dos alcaldes i 14 activistes pels talls a l'AVE. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP aturen els treballs al Parlament i qualifiquen de política l'operació policial. I una altra fotografia de portada, sota diu escaladors de façanes a l'onada de robatoris, dos lladres capturats per una càmera de seguretat d'una casa de Mata de Pera. I aquí es veu, doncs, amb aquesta fotografia fosca, dos individus, un que està intentant, un que és a terra i l'altre que està intentant pujar per una finestra cap a una espècie de porxo d'entrada de la casa. Aquesta és la fotografia de portada que acompanya a la que hi ha amb els dos alcaldes ahir detinguts i alliberats posteriorment. També doncs, tots els diaris se'n fan ressò del Girona. Girona elimina l'àtic de la Copa, diu el diari Ara, i els altres dos diaris, igual que el diari El Punt, també a la portada, amb una finestreta parlant del que va fer ahir el Girona, el Wanda Metropolitano. Bé, doncs aquest és el resum de premsa del dia d'avui amb els principals diaris catalans. I després d'aquestes dues seccions de començament, com són el temps i la premsa, és el moment de posar-hi la música. I el dimecres sempre anem a conèixer altres estils. Hi ha molts estils variats musicals. Un d'aquests que han arribat no fa pas gaire, però suposo que en aquells països sí que els coneixien, nosaltres els van descobrir molt més tard, com són les cúmbies, les batxates, la salsa, bueno, de fet ja la coneixíem, però els vallenatos i tots aquests nous ritmes que van sortint. Anem a escoltar d'aquests estils aquest que porta per títol Suavemente amb Elvis Crespo.
Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave,
bésame, bésame,
suave,
bésame otra vez.
Suave,
yo quiero sentir tus labios
suave.
Besándome otra vez.
Suave,
besa, besa,
suave.
Bésame un poquito.
Suave,
besa, 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 besa.
Suave.
Bésame otro ratito.
Suave.
Pequeña, echa tu papá.
Un estil com és la bachata, aquest suavemente, bachata, salsa, tot aquest, aquests estils musicals, que vulguis o no, són alegres. Inclús fins els que no tenen tant de ritme també solen ser bastant alegres. Molt bé, són les 11:24 minuts i és aquell moment que ens toca seguir l'ordre establert sempre a l'escaleta, i ara aquí ens diu sants, aniversaris, notícies i refranys, i sempre amb la sintonia habitual, així és, ho relacionem més bé. A que sí? Ja. Vinga, Sant Toral, avui en dia 17, Sant Alfred i Sant Antoni Abat, dos felicitats a tots els Antonis. Estem a la setmana dels Barbuts, Sant Antoni, Sant Sebastià i algun altre que en forma part, que ara no me ve al cap, però ja aviam me'n recordaré. Doncs avui Sant Alfred, Sant Antoni, Santa Leonila, Santa Rosalina i Santa Rosalina de Vilanova. Sant Antoni Abat, doncs, patró dels animals, avui moltes poblacions ho fan avui, suposo que algunes ho faran el cap de setmana, allò de anar a beneir els animals. Algunes altres poblacions s'ha perdut, però algunes encara ho conserven, la festa dels Tres Tombs i tota aquesta mena de festes relacionades amb aquest sant. Està bé que aquestes festes es vagin celebrant, i també estaria bé, doncs, que alguns llocs que els van perdre els poguessin tornar a recuperar. Felicitats a tots els que avui sigui el seu sant, com felicitats a tots els que avui facin anys. Que passeu un molt bon dia, i oients que ens esteu escoltant, moltes felicitats. Heu de saber, doncs, que avui és l'aniversari de la que va ser la primera dama americana als Estats Units, la Michelle Obama, que en fa 55, l'actor Jim Carrey, que en fa 57, i el cantant Calvin Harris, que en fa 35. Personatge del dia, avui en tenim. No en tenim sempre, però de tant en tant en tenim algun personatge del dia, i avui és l'Isaac Newton, que va ser un físic i matemàtic anglès dels segles XVII i XVIII. Va néixer el 4 de gener de 1643 i va morir el 31 de març de 1727, a l'edat de 84 anys, conegut principalment per establir les bases de la mecànica clàssica a través dels seus tres lleis de moviment i de la seva llei de la gravitació universal. Va desenvolupar el càlcul integral i diferencial de forma simultània, independent de Gottfried Leibniz, un altre matemàtic. Va descobrir que la lluna blanca està composta pel conjunt de la llum blanca. Descobrir que la llum blanca està composta pel conjunt de tots els colors. Aquells savis que ens ha donat el món, i que gràcies a ells evolucionant en moltíssimes coses, unes ments privilegiades. Si fos avui dia, diria, no? Això, tot això amb quina aplicació surt, quina aplicació es pot fer. El temps que canvien. Bé, i és aquell moment que anem ara a les notícies. Què passava ara fa un any? Indignació i sorpresa a l'escola Empúries per les acusacions del regidor del PP, que fa un dia també en parlàvem, del PP a l'escala de doctrinar els alumnes. Des del centre es nega i, a més, es lamenta que els assumptes d'escola s'hagin de tractar... a l'escola i no a l'àmbit polític. I en fa 5 comencen les obres de millora viària de diversos carrers de l'escala. Formen part d'una inversió total de 700.000 euros, corresponents al superàvit de l'exercici del 2013. Doncs bé, aquestes eren les notícies, la d'ara fa un any i la d'ara en fa 5. I per acabar amb el refrany, la dita frase del dia, ja saben que cada dijous viatgem per la geografia catalana i ho fem amb l'ordre de l'abecedari. I avui ens toca una població que la tenim ben bé aquí al costat. és Albons. I diu que de Bilcaire a Albons, 7 ponts. I a un minut de 11:45 és aquell moment del matí que anem a escoltar la proposta que ens fa avui la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista dins el seu pla vital, amb una entrevista a Antonio Bolinches, psicòleg i especialista en conflictes de parella i teràpies de creixement personal, per parlar sobre l'amor. Aquest reconegut professional acaba de publicar el llibre El nuevo arte de enamorar, una reedició revisada 20 anys després. Doncs bé, anem a escoltar el que ens explicarà l'Antonio Bolinches en una entrevista amb la Montse Hidalgo dins aquesta secció de El Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
L'amor mou el món. L'amor és tot allò que necessitem. S'ha cantat a l'amor, s'ha plorat per amor, es viu i es mor per l'amor. Volem estimar i que ens estimin. Així que avui volem parlar d'amor, d'enamorar-se, i res millor que fer-ho amb un professional que s'hi dedica des de fa uns quants anys. Antoni Bolinches, benvingut.
Sí, uns quants anys, sí. 40 anys.
Vostè és psicòleg, especialista en conflictes de parella i teràpies de creixement personal. Actualment és vicepresident de la Societat Catalana de Sexologia. També és l'autor de diversos llibres, com ara aquest, El nuevo arte de enamorar, una edició posada al dia del llibre que va escriure fa 20 anys.
Tot just fa 20 anys, sí.
Ja ho deia la cançó, no? 20 anys no és nada.
I també ara fa 20 anys que tinc 20 anys. Ara fa 20 anys que vaig escriure la primera versió de l'art d'enamorar, que ja apuntava el problema que s'ha agreujat. Per això comprenc que hi hagi interès per la reedició, perquè el que jo plantejava fa 20 anys, que l'art d'enamorar ha de ser l'art de millorar. És un llibre d'autoajuda. No és un llibre sobre l'amor, sinó que l'amor és el resultat de l'automillorament. La gent no ens estima per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel bon rotllo que aportem a les relacions. I per aportar bon rotllo, primer l'hem de tenir, l'hem de conquerir. Com? Millorant com persones. Per això, la idea força del llibre és que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Problema, que 20 anys després, això encara és més cert. Sobretot per l'home. L'home que no millora, no enamora. Perquè les dones heu evolucionat tant que a vegades costa més trobar homes admirables de qui enamorar-se. I, per tant, el que jo proposava als homes, que és que mitjançant l'automillorament resultessin més atractius per les dones evolucionades, les dones heu anat més ràpides evolucionant que els homes millorant. I en aquests moments les dones esteu pagant amb solitud emocional la vostra evolució personal, que és el tema d'un proper llibre, a continuació del nou art d'enamorar.
On són els homes que necessiten les dones del dia d'avui?
Desorientats, o aquí al costat, al camp del Barça.
Aquest és el principal problema, que no sabem trobar-nos, no sabem encaixar aquestes necessitats de donar i de rebre?
Aviam, l'eslògan que es va fer popular quan vaig escriure el llibre és, deia que mentre els homes busquem dones que ja no existeixen, les dones busquen homes que encara no existeixen. Evidentment, venim d'un model sexista que era molt clar. Era injust, però era clar. Home dominant, dona subordinada. Què ha passat amb les tres últimes generacions? Pues que la dona subordinada, amb tota lògica, ja no ho vol. I l'home, racionalment, entén que això no és just i amb tota lògica també ho accepta, però una cosa és acceptar-ho racionalment i l'altra és evolucionar filogenèticament. I que portem mig milió d'anys de predomini sexista masculí i només portem 50 anys d'evolució i igualació de rols socials. Per tant, evidentment, encara necessitem generacions de canvi i per canviar no només han de passar els anys, sinó que han de millorar les persones. El gran problema del nostre model de civilització és que no estem millorant, sinó que ens estem infantilitzant. Estem en un model de cultura consumista, frívola i superficial. I, evidentment, això no és bo ni pels homes ni per les dones. Les dones, perquè esteu pagant, repeteixo, en solitud emocional, l'evolució personal, i l'home perquè es troba desorientat, perquè li han tret un model i reconeix que no era just, però no sap ben bé com ser, perquè, per altra banda, la dona el que no ha canviat és el model admiratiu, perquè, clar, filogenèticament està present. Ara ja no és la força bruta ni el poder, però sí que volen que l'home sigui admirable per alguna raó. Si tu no l'admires, no t'enamores. I, clar, si tu has evolucionat molt, si tu ets molt madura i trobes un home que no és prou madur o no està prou evolucionat o no té una cultura menys sexista, més humanista i accepta més la igualtat de gènere, doncs evidentment la perjudicada ets tu.
I on tenen, o on podrien tenir els homes aquest nou model?
Jo, mira, El secret de l'autoestima, que és el meu últim llibre, parlo d'això.
Els homes s'han d'estimar ells mateixos més?
Els homes i les dones, però és un model perquè cada persona prengui consciència de les seves fortaleses i de les seves febleses, s'autoanalisi i millori. Tots, homes i dones, necessitem utilitzar la intel·ligència constructiva. És aquella intel·ligència que fa que es senti bé el receptor i l'emissor. Les dones que estan fartes de la immaduresa masculina i actuen reactivament tampoc s'estan beneficiant a si mateixes i tampoc estan ajudant els homes. Els homes que volen tornar un sexisme i dir que, escolta, pues, les dones s'estan passant, pues, no és bo ni per ells ni és bo per les dones. Què proposo jo? Pues que ens relacionem més des de la condició de persona i menys des de la condició de gènere. Quan tots siguem persones, homes madurs i dones, persones madures, serà més fàcil una sintonia emocional, perquè anirem per compartir amb l'altre la nostra plenitud i no per omplir la nostra buidor. És un tema d'evolució personal. Els homes, evidentment, ens hem de posar les piles sense que s'enfonguin els ploms, perquè ho tenim una mica fosc i estem desorientats com col·lectiu, i les dones diuen, què passa, que hem d'aguantar, hem de tenir paciència.
Això deien les mares o les àvies.
Pues una mica de paciència heu de tenir per una raó, perquè si no les perjudicades sou vosaltres. Però si no voleu tenir paciència, utilitzeu la intel·ligència constructiva. És que a l'home que està desorientat no se li agreugi la seva desorientació per una excessiva utilització de la vostra evolució.
Abans les parelles fins i tot eren per tota la vida. Hi havia moltes parelles per tota la vida. Ara sí. Ningú s'atreveix a dir si és per tota la vida, però potser en el subconscient la gent pensa que aquests projectes són per sempre i que això s'aguanta no sé per quina raó científica.
Sí, és un bon plantejament. Estàs captant malauradament una realitat sociològica. Jo fa molts anys, quan algú es casava, li deia felicitats. Ara, quan algú s'aparella, li dic sort. Sí. Ja veurem quan durarà, com evolucionarà. Anem cap a un model de parella monogàmica successiva. Això sociològicament vol dir parelles que duraran el temps que durin. Tampoc hem de creure que perquè una relació s'acabi implica un fracàs. Hi ha parelles que han cobert el seu cicle vital. Sembla que anem cap a un model que tindrem al llarg de la nostra vida 3, 4, 5 parelles estables amb transicions a on tindrem una vida més promiscua sexualment. Això no seria un problema si ho gestionéssim bé emocionalment i si tinguéssim cura de no tenir fills amb masses parelles. Perquè quan tens fills amb masses parelles tens el risc de no sentir-te integrant de cap d'elles. Jo tinc clients a més de 60 anys que tenen fills de 3 parelles diferents i es pregunten per què no tenen relació pràcticament ni amb les exdones ni amb els fills i es pregunten si no han errat el seu model de relació amorosa. Hem de ser selectius a l'hora de trobar parella, i és la proposta que jo faig, triar millor, gestionar millor i aportar més, i després, sobretot, ser molt més selectius a l'hora de tenir fills. I si és possible, no tenir fills amb més d'una o màxim dos parelles.
Amb quins enemics hem de batallar? Què hem de fer perquè aquella relació doncs, sigui més forta i evitar els perills que ens puguin venir?
Hi han tres funcionals i un essencial. Els tres funcionals són la gelosia, la incomunicació i la infidelitat. I un essencial, la maduresa personal, que és la que evita la infidelitat, que dona pas a la gelosia i a la incomunicació. Les persones més madures són més fidels, per dues raons. Perquè són fidels a la seva decisió voluntària de ser fidel i també per respectar la seva parella. Un aforisme que vaig fer expressant aquesta idea, dic que a l'amor és renunciar a les persones que t'agraden per respecte a la persona que estimes.
Si les persones tinguéssim amor i rebéssim amor, construiríem una millor societat?
Indubtablement. O sigui, jo crec que el gran problema del nostre model de la societat és que estem desnortats des d'un punt de vista de la base sobre la que s'ha de construir. És més, hi ha un llibre meu on aplico la teràpia vital, que és el meu model terapèutic, a la millora social, que és receptes per millorar el món, on dic que només pot venir el canvi social des del canvi personal. Només les persones madures poden crear un nou model de societat més solidari, més simètric, més constructiu, a on s'utilitzi. La base de tot és la intel·ligència constructiva, però per utilitzar la intel·ligència constructiva has de ser madur. Quan la gent em pregunta què és la intel·ligència constructiva, la definició és molt planera i molt gràfica. És aquella intel·ligència que fa que senti bé a l'emissor i al receptor. Si jo amb la meva intel·ligència et faig sentir bé a tu, és bo per tu i per mi. Però si amb la meva intel·ligència et faig sentir malament, doncs és dolent pels dos. I aleshores, perquè la gent se n'adoni d'una imatge gràfica que ajuda a entendre per oposició i contrast el que és la intel·ligència constructiva, els dic, mira, és molt senzill, fixeu-vos bé amb el que fan els polítics amb els seus debats parlamentaris i feu tot el contrari. Això és la intel·ligència constructiva. Què fan els polítics? Jo tinc la raó, tu estàs equivocat, si puc et ridiculitzo, procuro que es vegi que jo sóc més intel·ligent i que tu ets l'idiota, que jo tinc que estic amb la veritat i que tu no tens ni idea de les coses. Aquest model de relació interpersonal és nefast per les persones i per la societat. El dia que els polítics s'impregnin d'intel·ligència constructiva i reconeguin que ningú sap tant com tots plegats i que tots podem aportar el benestar comú, canviarà el prestigi dels polítics. I el dia que les parelles es relacionin des de la intel·ligència constructiva, millorarà, podríem dir, la felicitat de les parelles.
Antoni Bolinches, és un plaer. Moltes
un plaer
gràcies.
Per mi compartir aquesta estona amb tu. Gràcies per la teva atenció.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs, era el que ens portava la Montse Hidalgo en el seu pla vital, aquesta entrevista molt, molt entretinguda amb Antonio Bolinches. Continuem i anem a la música, i anem a música d'aquesta d'orquestra i amb l'Orquestra Meravella, una gravació de l'any 2013, amb un tema que porta per títol Amor de mis amores.
Me asombré si te digo esos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Y que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente y que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Y que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
És l'Orquestra de Meravella amb aquest Amor de mis amores. 11:47 minuts. Anem cap al futur. Cap al futur amb la secció L'horitzó que ens porta l'Anna Ruiz. I avui amb el tema Què passarà amb els nois i noies que abandonen l'ESO? Ens ho explica l'Anna Ruiz amb la seva secció L'horitzó.
L'horitzó, amb Anna Ruiz. L'horitzó, què passarà amb...
Els nois i noies que abandonen l'ESO. El director del Centre de Noves Oportunitats de Barcelona de la Fundació ATSIS, Daniel Sáez, assumeix que no hi ha una sola resposta per a aquesta pregunta, però sí feina per endavant, per atreure de nou a classe els estudiants que no aconsegueixen acabar l'educació secundària obligatòria. Lluny de dramatismes, Sáez aposta per acceptar que en alguns casos és recomanable sortir de l'institut i preparar el retorn.
És una via que, a més, li permet aquesta oxigenar-se i perquè tot sovint el jove té la sensació, o quan arriba un determinat moment en el sistema educatiu, té la sensació de que les alternatives i les possibilitats no estan allà, ja no estan a l'escola, sí? Quan surt i abandona el sistema, a través d'un altre entorn, a través fins i tot de la mateixa empresa, per orientació, per assessorament, perquè l'empresa pot ser un agent que li traslladi expectatives de futur en positiu i informació per fer un camí de retorn. És a dir, d'alguna manera, fora de l'escola, el jove pot trobar les motivacions per tornar dins l'escola. És contradictori i és paradoxal, però amb un bon procés d'orientació això pot ser així. De fet, les experiències que nosaltres tenim tot sovint són així.
A Catalunya la taxa d'abandonament escolar prematur és del 22%, són dades de l'IDESCAT. Uh-huh. Quines són les raons? Què expliquen? Quin és el rerefons social o econòmic o personal que explica aquest abandonament?
Segurament no hi ha una única causa, sí, de l'abandonament prematur dels joves. Cada jove té una realitat darrere que ajuda a explicar en quin moment es troba. Sí? Per una banda, sí que podem identificar joves que s'han baixat del tren del sistema educatiu molt abans d'abandonar físicament els instituts.
Sí? Estan allà, asseguts a la cadira, però deixen que el temps passi.
Hi ha molts casos de joves que el seu hàbit d'estudi, la seva motivació pel dia a dia, la seva visió de futur fa estona que ja no està en el propi sistema educatiu. A vegades a segon, a tercer de l'ESO, trobem joves que estan esperant el moment perquè finalitzi la seva etapa d'ensenyament obligatori per sortir. Per sortir cap a on? Tampoc ho saben, sí? Però han deixat de creure en les seves pròpies possibilitats. Jo crec que un tema molt important aquí és recuperar la confiança del jove amb les seves competències, amb la seva vàlua, i ajudar-lo a descobrir el seu talent i com aquest pot tenir una certa vàlua i valor en el mercat laboral, és a dir, com el jove pot encaixar en l'entorn en el que es trobarà i en el que haurà de circular.
Però els factors de classe expliquen el fracàs escolar en la majoria dels casos?
Jo crec que sí. Crec que els indicadors sempre, o l'anàlisi de les causes, sempre acaben apuntant que quan no hi ha un entorn de suport i fins i tot un entorn d'estímul a l'estudi, a l'entorn familiar, això acaba afectant en el rendiment escolar, però no només. Hi ha molt de joves que en un entorn estructurat es troben en un buit existencial. Sí? No es troben a si mateixos, no es troben en el món en el que viuen, i tot sovint la referència de l'adult ja no és una referència vàlida. I aquesta referència a casa ho poden representar els pares, si hi són, i a l'escola ho poden representar els professors. Però el jove, perquè tu puguis ser una referència vàlida, t'ha d'otorgar aquesta autoritat, t'ha de mereixer aquesta confiança. I moltes vegades el que ens trobem són joves que et senten incompresos per l'adult, per l'entorn que els envolta.
El director del Centre Noves Oportunitats de Barcelona, Fundació ATSIS, aposta per la creació d'una xarxa alternativa per a aquells estudiants de secundària que no poden superar l'ESO, un itinerari obert.
A mi m'agradaria rompre amb l'idea de que només hi ha un itinerari o un sistema que ho engloba tot i ofereix tot el que el jove necessita. Sí? Em sembla que és molt important que atenguem que a necessitats diverses, respostes diverses. Sí? I aquestes respostes, t'ho he comentat abans quan parlava un poc de l'influència que pot tenir, per exemple, una persona que està activa en el mercat de treball, en una empresa, pot tenir més incidència sobre el jove perquè aquest estigui motivat a seguir estudiant que el professor de l'institut o que l'orientador d'un servei d'ocupació a una oficina de treball. Sí? Aleshores, el tema és com articular respostes creatives diverses i ajustades
actors.
Entre els diferents actors. Jo no crec que uns hagin de d'alguna manera suplir els altres o hagin de ser incompatibles. Han de ser capaços d'articular sistemes de treball i d'intervenció molt en xarxa que posin de protagonista el jove al bell mig del seu centre.
I estem en aquesta línia? Es treballa en xarxa?
Jo dic que sí, que hi ha moltes organitzacions que ho fan, que cada vegada més, per exemple, el nostre projecte, la seva fonamentació és aquesta, treballar amb els instituts, tant en la derivació dels joves que estan en aquest punt que es veu que abandonaran tard o d'hora el sistema, com en el retorn del propi jove en el sistema. És a dir, en el nostre projecte plantegem que una vegada que el jove ha fet accions de retorn, no deixi d'estar acompanyat educativament, sí? I que el seu referent, aquella persona que l'ha acompanyat durant X mesos en el procés, el segueixi acompanyant i sostenint i posant les accions i els recursos adients perquè quan estigui fent un cicle formatiu, per exemple, no tingui la temptació d'abandonar i pugui arribar a la meta pel qual s'ha esforçat a fer aquest camí de retorn.
Daniel, tornar sempre a classe. No?
Sí,
aquesta podria ser la filosofia.
D'una manera o una altra. Sortim de l'idea d'una classe en 30 cadires i un professor allà davant que explica.
Però és una classe vital, oberta, diversa.
Exactament, una aula oberta. Fins i tot a mi m'encanta parlar d'un itinerari obert. No es tracta d'oferir-li al jove un procés tancat, en el que primer farà això, després farà això altre, i en el final arribarà a l'empresa. Han de ser molt més creatius en la resposta.
El més calent a l'Aigüera.
Hem escoltat la secció que ens portava Anna Ruiz, l'Horitzó, avui tractant el tema de l'ESO. Què passarà amb els nois i noies que abandonen l'ESO? Potser avui n'hem tret un xic més l'aigua clara, una altra secció de la Montse Hidalgo, l'aigua clara, però aquesta vegada volem dir amb el tema molt que ens explicava amb aquesta secció. Aquesta secció que tenim cada dijous, una visió al futur, l'Horitzó. Bé, l'horitzó que tenim ara ja és l'horitzó molt proper, és a les 12 i arribarem a ritme de música d'orquestra. Ells són gallecs, són l'orquestra Panorama, considerada una de les millors orquestres gallegues, que inclús va actuar no fa pas gaire aquí a Girona, concretament a Salt, amb una gala benèfica. És tot un espectacle d'or-los. Jo us recomano que, si són seguidors de vídeos de YouTube, mirin les actuacions d'aquesta orquestra, l'orquestra Panorama, amb aquest tema, Teño o Corazón Contento.
emocionar.